Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, comencem una jornada que serà ben tranquil·la i primaveral. Avui, sense boira.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com es deu? És dijous 9 d'abril, soc en Ferran Castelló, comencem el supermatí, el moment per repassar tot el que passa aquí a la nostra comarca, que són moltes coses, però tot plegat doncs, en aquest matí, tranquil, pel que fa a la meteorologia, segons els registres que ens arriben, en aquests moments tenim pràcticament 12 graus de temperatura a Palafrugell, 10,4 a Palamós, en el cas de Calonge 8,6 i a Bagú 14, com dèiem, segons les diferents estacions meteorològiques. Tot plegat, doncs, avui també en un supermatí que tindrem diversos temes sobre la taula, com per exemple que també l'Ajuntament de Platja d'Aro reafirma el rebuig a l'ampliació del port per incomplir la normativa urbanística. Parlem també del Saló dels Oficis del Baix Empordà, que preveu orientar uns 2.000 alumnes, o també en el sector educatiu, que Palafrugell ha presentat ja el projecte Som Estiu, un programa que unifica l'oferta d'activitats per a infants i joves, però també treballa en un programa, en un pla d'acció d'activitats d'estiu perquè siguin més accessibles a tots els infants i adolescents del municipi. Aquests són alguns dels temes que tractarem d'aquí uns minuts en aquest programa, però d'altra banda, com sempre, també tindrem entrevista. Avui, de fet, anirem fins a l'Espai Medes, parlarem amb el seu director, Toni Rovires, perquè aquest cap de setmana passat l'Ajuntament de Torroella va inaugurar el mirador Josep Capellà, que hi ha a la terrassa de l'Espai Medes de l'Estartit, una celebració que també coincideix amb l'aniversari de la inauguració de l'espai. Per saber doncs, com ha evolucionat aquest doncs, Espai Medes, d'aquí una estona parlarem amb el seu director. I com que és dijous, també parlarem d'estrenes cinematogràfiques, les que ens arriben tant als cinemes com també a les diferents plataformes. Però avui també tenim altres titulars destacats. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Perquè, com dèiem, l'Ajuntament de Platja d'Aro reafirma el seu rebuig a l'ampliació del port per incomplir la normativa urbanística.
Els informes tècnics indiquen que incompleix el planejament urbanístic vigent. El projecte preveia habitatges, un hotel i un centre de convencions, mentre el govern també suspèn llicències a la zona.
I el quart Saló dels Oficis del Baix Empordà preveu rebre i orientar uns 2.000 alumnes. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Una presentació que també s'ha fet aquest dimecres.
El Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro acollirà els dies 14 i 15 d'abril la quarta edició del Saló dels Oficis i les Professions del Baix Empordà. La iniciativa impulsada pel Consell Comarcal amb el suport d'institucions i agents educatius i econòmics del territori vol apropar el món laboral als joves de la comarca.
I en el sector educatiu, com us dèiem, Palafrugell impulsa un pla per garantir un estiu educatiu més accessible i inclusiu. La iniciativa forma part d'un projecte pilot amb institucions educatives i inclou mesures per millorar l'equitat, la qualitat i la coordinació entre agents. També s'ha presentat el programa Som Estiu, que unifica l'oferta educativa per als infants i els joves. Sentirem també les principals declaracions en aquest sentit. Però l'actualitat del Baix Empordà també ve marcada perquè l'Ajuntament de la Bisbal ha aprovat en l'últim ple municipal l'adhesió al Consorci del Transport Públic de l'àrea de Girona, que és l'ATM, Maria.
La proposta, impulsada pel govern municipal, permetrà incorporar al municipi el sistema tarifari integrat amb l'objectiu de millorar la mobilitat de la ciutadania de la Bisbal.
I el ple de l'Ajuntament de Begur també ha aprovat en aquest cas una moció per reclamar millores urgents a la seguretat viària a les carreteres del Baix Ter.
Es tracta d'una demanda compartida amb altres municipis de la zona que alerten des de fa temps de l'estat deficient d'alguns trams i del risc elevat d'accidents. El text posa el focus en les mancances de la xarxa viària amb carreteres estretes, sense vorals i poc adaptades a les necessitats actuals.
Les 8 i 4 minuts el Baix Empordà impulsa Revolució a la Taula. Ho farà a les escoles públiques, Joan.
La iniciativa promou hàbits alimentaris saludables i el benestar dels infants i inclou tallers, una exposició i formació per a famílies. El programa incorpora també una mirada ambiental i social amb la col·laboració d'entitats i administracions.
També pel que fa en altres temes d'actualitat aquest dijous 9 d'abril, avui al supermatí, també parlarem de Palamós, perquè ha donat el tret de sortida a la campanya del vermut amb una trentena d'establiments.
La proposta s'allargarà durant la primavera amb oferta gastronòmica i comercial, començant amb una mostra al Passeig del Mar. El programa inclou una trentena de concerts per dinamitzar carrers i places del municipi.
Jaume Benavente defineix guanyar el Premi Empordà de novel·la com una agradable sorpresa.
En una entrevista al Supermatí, l'escriptor ha explicat els detalls d'Andròmeda, la novel·la guanyadora, alhora que ha destacat que aquest reconeixement pot donar una major projecció i difusió a l'obra.
Doncs bé, aquestes notícies són les que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí, però, com ja sabeu, més enllà del Baix Empordà passen coses.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Perquè a Catalunya un informe de l'organització iForensics alerta de l'existència de grups de Telegram que distribueixen contingut sexual de dones sense consentiment. L'estudi analitza més de 24.000 usuaris actius a Espanya i Itàlia i denuncia un sistema automatitzat i monetitzat de l'abús en línia. Segons la investigadora Sílvia Zemenzin, es tracta d'una violència digital transnacional sense fronteres, amb pràctiques i continguts gairebé idèntics entre països. Els usuaris comparteixen imatges, sovint manipulades, i fins i tot material obtingut amb càmeres ocultes. L'informe també alerta que molts participants són joves, alguns menors, i que les víctimes poden ser tant figures públiques com dones anònimes del seu entorn. L'organització reclama regular la plataforma i prohibir els continguts sexuals generats amb intel·ligència artificial sense consentiment. En clau política catalana, en aquest cas Junts per Catalunya demana explicacions al govern per sancions a manifestants durant el retorn de Carles Puigdemont l'agost del 2024. El partit denuncia expedients com el d'una dona multada amb 1.000 euros per intentar accedir al Parlament. Interior sosté que es va posar en risc la seguretat en trencar el cordó policial, mentre que Junts defensa que es tractava d'exercir el dret de manifestació i exigeix transparència. I en l'àmbit educatiu, el sindicat USTEC critica el nou butlletí del Departament d'Educació enviat a les famílies i el que qualifica de propaganda. El sindicat acusa el govern d'utilitzar aquest canal per influir a les famílies en ple conflicte laboral amb el professorat. La consellera d'Educació ha convocat una reunió amb USTEC per intentar desbloquejar la situació en el que considera una oportunitat clau per evitar noves vagues. Les 8 i 7, en el cas doncs, de la política o de la situació estatal, més ben dit, en aquest cas la Guàrdia Civil apunta que la via del tren accidentat a Damuz, a Còrdoba, es va trencar el dia abans del sinistre que va causar 46 morts. L'informe preliminar conclou que el sistema d'alarma no estava preparat per detectar aquest tipus de fractura, fet que va impedir evitar la tragèdia. Es descarten causes com sabotatge o un error humà i la investigació se centra en possibles fallades del manteniment o defectes tècnics. I en clau econòmica ha començat la campanya de la renda corresponent al 2025. L'agència tributària preveu ingressar més de 5.300 milions d'euros a Catalunya. Hisenda desaconsella utilitzar eines d'intel·ligència artificial per resoldre dubtes fiscals, ja que poden no tenir en compte canvis recents o situacions personals concretes. Recomanen fer servir la plataforma oficial o recórrer a professionals. I en l'àmbit internacional, l'Iran viu un respir després de l'alto al foc amb Israel, però la situació continua marcada per la repressió i la crisi econòmica. Malgrat el discurs oficial de victòria, molts ciutadans expressen en privat el cansament per dècades de control i dificultats. El país manté el dol oficial per la mort dels líders del règim, mentre part de la població reclama més llibertats i millores a les condicions de vida. I ara tornem cap al Baix Empordà, perquè hem de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què és el que tindrem? Ja ens deies, un temps tranquil, però com avançarà tot plegat?
Avui dijous comença la jornada sense boira. Aquesta boira que hi vam tenir avui no s'ha produït i per això les temperatures han pogut baixar una miqueta més. Constem en valors entre els 5 i els 10 graus de temperatura, per tant fresca ara mateix a primeres hores, però novament a la primavera, aquest temps, al migdia, amb aquest dia llarg i assolellat i tranquil, les temperatures es poden tornar a enfilar per sobre dels 18 graus a l'interior. A la costa, les màximes es quedaran per sota dels 20 graus a causa d'aquest mar, que és una mica més fred. Ja podem dir, amb la boca un pèl més elevada, amb la veu un pèl més elevada, de que a partir del cap de setmana s'acosten canvis, un canvi de temps que ja notarem de cara a dissabte amb arribada de més nuvolositat i a partir de diumenge podríem esperar una arribada, una nova entrada de la tramuntana i algunes precipitacions. I sobretot, una baixada de les temperatures a partir de diumenge i dilluns. Per tant, aprofitem aquests dies de calma.
Doncs demà ens ho actualitzes també aquí al Supermatí, ja doncs amb l'actualització del que tindrem aquest cap de setmana, com es deies, doncs amb aquest canvi de temps que s'espera i que hi ha a la vista. Les 8 i 10 minuts, ara farem una pausa publicitària i quan tornem, com us explicàvem, parlarem amb el director de l'Espai Medes, Toni Rovires, perquè aquest passat cap de setmana l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va inaugurar el mirador Josep Capellà, que hi ha a la terrassa de l'Espai Medes de l'Estartit. Una celebració que també coincideix amb l'aniversari d'inauguració de l'Espai. Per saber com ha evolucionat l'Espai Medes i com celebren l'aniversari, doncs d'aquí una estona parlarem amb Toni Rovires aquí al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I també ens arribarà el comentari d'opinió que avui ens porta Martí Sabrià en aquest dijous. Per tant, fem aquesta pausa publicitària i tornem. Fins ara mateix.
Supermatí. A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
10, 11 i 12 d'abril, Expocasió a la Bisbal d'Empordà, capital de la ceràmica. Hi trobareu cotxes, furgonetes i autocaravanes. I... Bueno, remeneu només els cotxes, la ceràmica no la toqueu. Perdoneu.
Expocasió a la Bisbal d'Empordà, 10, 11 i 12 d'abril.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
Esteu escoltant el Supermatí en directe en aquest dijous 9 d'abril, moment pel comentari d'opinió de Martí Sabrià avui.
Santa setmana. Acabem de deixar enrere una Setmana Santa que amb titulars periodístics ha estat novament de rècord. Hem passat de les Setmanes Santes de misses i processons a una setmana festiva i carregada d'esdeveniments de tota mena. D'un període de vacances escolars que grisejava a unes participades vacances de petits i grans de primavera. Fins i tot la Tramuntana, que va bufar com feia anys que no ho feia, es va anar retirant de l'atmosfera la nit del dijous i el matí del divendres per deixar pas a dies assolellats que van omplir les platges de banyadors i biquinis damunt de cossos blanquinosos. Com va acreditar el fotògraf palafrugellenc Miquel Galceran a les xarxes la vigília de la resurrecció. Mantenim, això sí, la processó de verges, que fins i tot ara donen per TV3 en directe. Però la resta de propostes, més enllà de les de sempre, lleure, sol, paisatge, tenen ben poc a veure amb la Setmana Santa tradicional i religiosa. M'agrada destacar-ne dues de ben diferents i espectacularment exitoses. El berenar literari que des de fa 13 anys organitza la Teresa Calabús a la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, que reuneix la flor i la nata de la literatura catalana al voltant dels Brunyols i del Moscatell. I el torneig de futbol MIC en la seva 25a edició, que ha reunit 482 equips de 256 clubs originaris de 42 països diferents, que han jugat en menys d'una setmana 1.200 partits en 60 camps i on hi han participat 8.500 jugadors d'entre 12 i 18 anys. Naturalment, molts han vingut amb les famílies, tot aprofitant aquesta santa setmana de primavera a la Costa Brava.
Moltes gràcies, doncs, a Martí Sabrià per aquest comentari d'opinió. Hem arribat ja a 8:45. De fet, ja superem aquest punt horari per un minut i ara és moment de l'entrevista. I és que aquest passat cap de setmana l'Ajuntament de Torroella va inaugurar el mirador Josep Capellà, que hi ha a la terrassa de l'Espai Medes de l'Estartit. La celebració ha coincidit amb l'aniversari de la inauguració d'aquest espai i volem saber com ha evolucionat l'Espai Medes i també com se celebra aquest aniversari. Per aquest motiu, anem a saludar Toni Rovires, que és el director de l'Espai Medes. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, doncs, aquí al Supermatí. Com va anar aquesta celebració?
En primer lloc, encantat de ser al vostre programa. Aquesta celebració va ser tot un èxit, va ser un acte molt emotiu, perquè en Josep Capellà és una persona que tots ens estimem, perquè encara el tenim molt present, i llavors va reunir més d'un centenar de persones aquí, com has dit, a la terrassa de l'Espai Medes, que a partir d'ara serà el mirador Josep Capellà. Va ser molt emotiu perquè es va parlar amb molt de sentiment, però alhora també es va parlar de tota una feina, tota una trajectòria molt ben feta, i precisament l'Espai Medes és una d'aquests resultats, podríem dir, d'aquesta tasca d'en Josep Capellà. Vam parlar, doncs, la família, vam parlar amics, vam parlar representants de govern, de la Generalitat, i va ser un acte carregat de molta emoció, amb música, tal com li agradava a ell, i realment molt bonic, molt interessant, i d'alguna manera va servir també per tornar a comentar una mica tota la trajectòria d'aquesta persona, en Josep Capellà.
Algú que no som del municipi de Torroella i l'Estartit, si ens pots fer 5 cèntims de qui va ser Josep Capellà?
Sí, Josep Capellà i Hereu va ser una persona que va pensar en un altre tipus de turisme, o dit d'una altra manera, va pensar que el turisme havia de ser no només un element, podríem dir, de generació de diner, sinó que el turisme havia de ser una font per millorar la qualitat de vida dels territoris. És a dir, ell parlava d'un turisme que partia d'una iniciativa que havia de fer millorar la qualitat de vida de les persones, i per tant les activitats, diguéssim, adreçades al turisme, també havien de ser pensades perquè les persones d'un territori determinat, en aquest cas l'Estartit, se'n poguessin beneficiar. És a dir, a vegades hem diferenciat molt el turista de les persones que vivim, i en realitat tots som turistes. Jo, quan vaig amb una activitat que fem aquí a l'Espai Medes, doncs tant me venen persones de casa nostra com persones de fora, no? Aquest tracte d'alguna manera igual, però que el turisme no havia de ser només un turisme de sol i platja i quan s'acaba el sol i s'acaba la platja tanquem persiana, sinó que el turisme havia de ser una cosa més profunda que havia de fer que les persones que vivim en un determinat lloc milloressin la nostra qualitat de vida. Un turisme sostenible, un turisme que no havia de carregar-se els valors naturals i culturals. És a dir, que a les Illes Medes, per posar un exemple, doncs si nosaltres fem venir masses persones a les Illes Medes i ho fem d'una manera descontrolada, doncs acabarem perdent d'alguna manera la gallina dels ous d'or. Per tant, havíem de tractar bé el nostre territori, havíem d'estimar-lo, l'havíem de gaudir i també el volíem fer gaudir de la nostra manera a la gent que ens ve a visitar. Aquesta és una mica la visió d'en Josep Capellà i sobre aquí anar teixint projectes, sol·licitant projectes europeus per tal de fer visible i canviar una mica la visió del turisme tradicional.
Dèiem, no?, que també coincideix amb el vostre aniversari. Quants anys celebreu?
El primer.
El primer.
Sí, nosaltres això va coincidir amb el primer aniversari. Nosaltres som un equipament molt nou, tenim un any. Si nosaltres ara agafem una persona, no?, diguéssim, mira, aquesta persona té un any, doncs imagineu-vos, nosaltres acabem de néixer i bé, ja tenim doncs alguns elements que ens parlen de l'encert de fer aquest projecte de l'Espai Medes, no?
I quina és la feina? Què és el que es fa des de l'Espai Medes?
Mira, des de l'Espai Medes el que es fa, la nostra tasca principal és precisament, filosòficament, és fer de l'Estartit un lloc encara millor per viure, val? Això, que sembla una cosa que dius, bueno, això és molt fàcil de dir, això, doncs, d'alguna manera, l'Estartit i Torroella de Montgrí, volia dir, requereix una estratègia, requereix una mica pensar les Illes Medes com es poden treballar. Ho treballem des d'un centre d'interpretació que nosaltres animem a la gent a visitar-lo. És un centre que té una exposició que parla de les Illes Medes, una exposició molt planera, una exposició per tots els públics i una exposició amb molts elements immersius que la fa un dels centres d'interpretació del país més destacats. Pensa que els visitants ens diuen, d'una nota de 0 a 10, ho valoren amb 9,15. Per tant, la nostra primera feina és fer que aquest centre, aquest espai expositiu, sigui un autèntic pulmó que doni a conèixer encara els valors naturals i culturals de les Illes Medes. I què fem? Doncs mira, treballem diferents eixos, treballem l'eix de la identitat. Aquí doncs, el que fem és recuperar la memòria de la gent, de la saviesa, de les persones grans i joves, i tot això ho divulguem a través d'un projecte de recollida de memòria històrica, generant converses i fent projectes que d'alguna manera facin de la identitat marinera de l'Estartit un element també de promoció cultural. Estem també donant suport a la comunitat científica per donar a conèixer tot el que s'està fent a les Illes Medes, que és un gran laboratori a l'aire lliure. Hem fet una proposta educativa adreçada a centres d'ensenyament. Estem treballant frec a frec amb el Parc Natural, perquè el nostre centre és el centre d'interpretació marí del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i estem promovent també el desenvolupament local. És a dir, el nostre centre el que vol és que ens visitin cada vegada més persones, que els agradi el turisme cultural, que els agradi una destinació de qualitat, i per tant estem treballant, ho podríem dir, amb moltes arestes, molts eixos de treball, però bàsicament amb l'objectiu de donar valor al que són les Illes Medes. Aquesta és la nostra tasca.
I per què és important que també l'Espai Medes sigui el port de l'Estartit?
Perquè sigui el port de l'Estartit, dius?
Sí, aquella ubicació, per què? També doncs, és destacable.
És evident que si tu tens la teva casa parla de les Illes Medes i pots triar un lloc des del qual es vegin les Illes Medes, és molt diferent. És a dir, quan nosaltres parlem de les Illes Medes, bàsicament només hem d'ensenyar la finestra i ja, d'alguna manera, ja està clar la nostra voluntat. També val a dir que el fet de fer-ho al port de l'Estartit és també un dels punts, podríem dir, de sortida de la comunitat científica cap a les Illes Medes. És un dels punts, podríem dir, de sortida també de tota l'activitat marinera que va a les Illes Medes, els pescadors, les barques, d'alguna manera, que fan submarinisme, les barques de creuers. És tot d'alguna manera un centre neuràlgic I l'Espai Medes, doncs, aquí el que fa és potenciar tots aquests elements. L'Espai Medes no ha vingut a inventar res, sinó que l'Espai Medes posa en comú diferents sensibilitats, els agrupa d'alguna manera i vol fer a partir d'aquí un eix de referència. Home, és molt bonic, arribes a l'Estartit, veus l'Espai Medes, veus les Illes Medes, i quan ets a dintre de l'exposició, això no ho té tothom, perdoneu-me una mica la xuleria, però des de dintre, doncs, de l'exposició, tu veus les Illes Medes i el mar. És un privilegi.
Que al final també forma part de l'exposició.
Exactament. D'alguna manera, quan nosaltres estem parlant de les Illes Medes, tenim el luxe de que si mirem a la finestra veiem les Illes Medes. Per tant, d'alguna manera, no estem parlant d'una cosa fictícia, no? Sinó que parlem d'una realitat i que després de visitar això, a 10 metres, tens les barques que et porten les Illes Medes. Sense cap mena de dubte, l'Espai Medes serveix per activar culturalment i econòmicament aquest port de l'Estartit i també vol servir per activar, doncs, que és l'Estartit i el municipi de Torroella de Montgrí, no? A partir d'ara podríem dir que a l'Estartit, doncs, hi ha un centre que treballa tot l'any i que s'ofereix a tothom que ens ve a visitar. Torno a repetir el que m'has dit al principi, no només els que ens venen a visitar de fora, sinó, evidentment, a la nostra població, als quals destinem també moltes activitats, fem una agenda d'activitats trimestrals i, doncs, una agenda d'activitats que és molt ben rebuda, no?, per tothom.
Estem parlant amb Toni Rovires, que és el director de l'Espai Medes. No, ara em destacaves també alguns, no?, projectes, no?, que teniu en marxa, que en són molts. Sí. És el primer any, no?, per tant, entenc que encara hi ha molta feina a fer. No sé quina visió de futur teniu, no?, en aquests pròxims anys.
Mira, a nosaltres ens agradaria que el nostre centre fos un centre ben valorat per casa nostra, val? Que fos un centre estimat i que el nostre centre d'alguna manera continués sent un impulsor de projectes. Els centres culturals, els centres públics, d'alguna manera, tenim aquesta visió. Jo sempre he pensat que qui té un equipament cultural treballant 365 dies a l'any té un tresor, té una capsa d'oportunitats, no? I llavors, en tots aquests eixos, que jo t'he comentat, aquests eixos creixeran, val? En el tema de la identitat, com t'he comentat, doncs, no només fem d'alguna manera recerca sobre el nostre patrimoni del passat, sinó que a través de les converses, d'alguna manera, això ho traslladem al present. Però és que ens agradaria que el patrimoni cultural, doncs, es convertís també en algun dels eixos, fent visites en el poble, potser doncs, incorporant algun element arquitectònic, no sé, alguna casa, d'alguna manera que poguéssim habilitar, rehabilitar, no? En el tema del coneixement, hi ha molts projectes aquí, en el tema del coneixement, l'Estartit, doncs, d'alguna manera es troba, és un gran laboratori a l'aire lliure, però està mancat, podríem dir, d'un espai pels científics, doncs, per què no somiar això en un futur de que hi hagués, no sé, una estació interuniversitària o alguna cosa? Són projectes, com tu diries, són projectes a llarg termini. Estem treballant amb el Parc Natural, amb un conveni de treball que, d'alguna manera, ens posa en comú diferents projectes. Estem treballant amb les empreses locals per fer un projecte de desenvolupament i que l'Espai Medes, d'alguna manera, contribueixi a millorar la qualitat de les coses. Projectes de moment senzills, però que ens van, podríem dir, fent cada vegada més grans a nivell educatiu. Per exemple, no hi ha masses espais de referència d'educació sobre el mar. Nosaltres aquí també ens sembla que doncs podem treballar a fons aquest tema, però ara de moment són somnis, però que a poc a poc es van materialitzant. El que nosaltres ens agradaria és fer-ho d'alguna manera no sols l'Espai Medes, sinó que ens agradaria fer-ho amb el suport de la comunitat, amb el suport de la gent i a poc doncs, anar enlairant el nostre municipi, no?
Doncs hem repassat també doncs, tota aquesta feina que esteu fent. Hi ha algun aspecte més doncs, que ens vulguis destacar en aquests darrers instants?
Sí, jo m'agradaria destacar un fet, que qui vingui a l'Estartit i qui vingui a l'Espai Medes es trobarà una sorpresa d'un equipament que no només fa la feina de mostrar les coses, sinó que és un lloc realment molt atractiu per visitar. Pensa que estem parlant d'un espai immersiu, un espai apte per a totes les famílies i que després de visitar l'espai Medes, doncs té a darrere tot un territori, tota una oferta des de la restauració, des de les activitats culturals, des del museu com el Museu de la Mediterrània. És a dir, el nostre municipi és un municipi cultural i ara l'espai Medes, doncs, d'alguna manera és un element molt atractiu per entendre una de les grans singularitats del nostre país, que són les Illes Medes. Nosaltres podríem dir que som les úniques illes habitades que tenim a Catalunya. Per tant, doncs, realment, jo recomano molt la visita a l'Espai Medes, però no només per l'Espai Medes, sinó per descobrir, a partir de l'Espai Medes, tot un territori i tota una activitat al darrere.
Doncs també, evidentment, ja tindrem ocasió també d'anar-ne parlant pròximament perquè també ens aneu explicant què és el que aneu, no?, tots aquests projectes que teniu en marxa i com van evolucionant. Hem conversat amb el director de l'Espai Medes, que és Toni Rovires. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa. Endavant.
Gràcies. Hem arribat ja. 9:15 del matí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I per tant, com que és l'espai que us expliquem tot el que passa a casa nostra, anem a ampliar ja els titulars que us explicàvem fa uns minuts, perquè l'Ajuntament de Platja d'Aro reafirma el seu rebuig a l'ampliació del port per incomplir la normativa urbanística. Els informes tècnics indiquen que incompleix el planejament urbanístic vigent. El projecte preveia habitatges, un hotel i un centre de convencions, mentre el govern també suspèn llicències a la zona. Una informació que ens l'amplia en Joan Coll.
El regidor d'Urbanisme i Obres, Josep Amat, explica durant el ple que alguns aspectes podrien ser esmenables, però remarca que la presència d'un element no corregible ja impedeix tirar endavant la proposta. A més, la resta de grups municipals donen suport a la decisió, fet que evidencia un consens polític ampli davant la inviabilitat del projecte. Cal recordar que aquest projecte es va aprovar inicialment fa més d'una dècada i que preveia la construcció d'un nou canal a prop de 300 habitatges, així com un hotel i un centre de convencions en una zona propera al litoral. Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el pla parcial i obligava a incorporar nous informes ambientals i tècnics que arribaven en condicions i que posaven en dubte la viabilitat urbanística del projecte. Tot i això, els nous documents presentats pels promotors continuen vulnerant la normativa, ja que els tècnics detecten un excés d'edificabilitat i alhora assenyalen la manca d'habitatge protegit en l'àmbit afectat. Igualment, el govern municipal recorda que la normativa de costes limita els volums construïts i, en conseqüència, considera que el projecte no respecta aquestes restriccions. D'altra banda, el pla aprova suspendre les llicències urbanístiques durant un any i, paral·lelament, iniciar l'estudi d'una modificació del planejament urbanístic per redefinir aquest espai. En aquest context, alguns propietaris plantegen una alternativa que elimina el canal i proposa la creació d'un gran parc urbà, tot i que inicialment es mantindria part de l'edificabilitat prevista. Finalment, el projecte original queda descartat i, per tant, el futur de l'àmbit resta obert a una nova proposta urbanística adaptada a la normativa vigent.
Gràcies, Joan, i anem a parlar d'educació. Perquè el quart Saló dels Oficis del Baix Empordà preveu rebre i orientar uns 2.000 alumnes. El Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro acollirà els dies 14 i 15 d'abril la quarta edició del Saló, en aquest cas dels oficis i les professions del Baix Empordà. És una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal amb el suport d'institucions i agents educatius i econòmics del territori i que vol apropar el món laboral als joves de la comarca. Maria Alzina.
Durant les dues jornades es preveu la participació d'uns 2.000 alumnes dels centres educatius del Baix Empordà, tot i que el Saló també estarà obert a tota la ciutadania. L'espai oferirà diferents punts d'orientació per ajudar els assistents a decidir el seu futur formatiu i també professional. Ho explica el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès.
És un dels objectius principals de la feina que estem fent des del Consell Comarcal i de totes les àrees de promoció econòmica dels ajuntaments de la comarca, que és donar suport a la necessitat empresarial de cobrir les plantilles plantilles de les empreses per anar endavant i de passada permetre que els nostres joves es puguin quedar amb empreses a la mateixa comarca i a viure aquí i a desenvolupar la seva vida professional al Baix Empordà mateix.
El programa inclou estants de centres de formació professional i d'entitats educatives, així com tallers pràctics, demostracions i píndoles informatives centrades en competències clau. Una de les activitats destacades és la xerrada que es farà dimarts 14 a partir de les 6 de la tarda a càrrec de Francesc Miralles sobre l'Ikigai i el propòsit de vida. Cal fer inscripció prèvia. També hi participaran empreses del territori que donaran a conèixer les oportunitats laborals dels diferents sectors econòmics. El director de l'Institut de la Bisbal i representant d'FP Baix Empordà, Jordi Ferrer, admet que cal escoltar les demandes que fan les empreses, però també les peticions que es fan des de l'alumnat.
I la quarta edició se celebrarà a Platja d'Aro.
L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, reconeix que és important que els consistoris s'impliquin en aquest tipus de promoció educativa, tant per joves com per adults que volen millorar o canviar la seva trajectòria professional. Per això apunta que acollir el Saló dels Oficis és una oportunitat més d'acostar aquesta formació a la població.
Per tant, penso que forma part de la nostra identitat i dels valors per als quals treballem, que és doncs, ajudar a la formació dels nostres veïns i veïnes al llarg de la seva vida. Estem perfectament alineats amb els mateixos valors de la mà del Consell Comarcal i per tant que es porti a terme a casa nostra doncs referma aquesta feina i ens fa copartíceps una vegada més.
A més, el Saló reforça la col·laboració entre el món educatiu i empresarial per promoure l'ocupació de qualitat i posar en valors els oficis. Les activitats es faran dimarts 14 d'abril de 9 a 2 i de 4 a 6 de la tarda i dimecres 15 d'abril de 9 a 2.
Però és que també pel que fa a l'educació, Palafrugell fa un pas endavant per garantir un estiu educatiu per tothom. Aquest dimecres s'ha presentat el nou pla d'acció per fer les activitats d'estiu més accessibles, inclusives i coordinades. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot impulsat amb la Diputació de Barcelona i l'Aliança Educació 360. L'objectiu és assegurar que infants, joves i adolescents puguin participar en activitats educatives durant l'estiu en condicions d'equitat. La directora de l'Aliança Educativa, Aliança Educació 360, que és Maria Trunyó, explica en què consisteix el projecte.
A 12 municipis d'arreu de Catalunya, durant 18 mesos, els acompanyem no, per fer aquest impuls a les polítiques d'estiu i reduir les desigualtats amb la idea de que tots els nens i nenes, tots els nois i noies puguin gaudir de les oportunitats no, educatives. Més enllà de l'aula i de l'escola, aprenem no, molt durant la resta de l'any no, i especialment durant l'estiu, que tenim moltes setmanes, és una etapa, diguéssim, en què és clau tenir no, molta oferta, tant d'activitats educatives, amb clau artística, amb clau esportiva, amb clau no, de trobada comunitària.
El pla parteix d'una diagnosi prèvia que detecta mancances en tres àmbits. En primer lloc, la coordinació. Actualment hi ha més de 40 agents implicats, però sense una estructura conjunta estable. Per això es crearà un espai de treball compartit entre àrees municipals i entitats. Ho ha explicat la regidora d'Educació, Maria Lluïsa Teixidor, a la reunió d'aquest dimecres a Can Genés.
Primer, veure què estem fent a Palafrugell, posar-ho en ordre i després del que tot el que s'està fent, doncs veure quines mancances hi han, intentar treballar amb un horitzó no de demà mateix, sinó amb un horitzó de 2030.
I d'altra banda, en segon lloc, també es tracta l'equitat. El document preveu facilitar l'accés a les activitats, especialment per als infants, amb necessitats específiques de suport educatiu. També es vol evitar concentrar aquests casos en un sol recurs i ampliar les opcions disponibles. I finalment, també hi ha la qualitat. El pla inclou millores en la recollida de dades, més diversitat d'activitats i formació específica per al personal de monitoratge per adaptar-se millor a la realitat social del municipi.
Però és a partir de l'octubre que tenim el repte important, no? Poder redactar aquest pla estratègic que camini durant diferents mandats i que agafi aquesta línia de què fem fora escola, no?
Són declaracions de l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, però en paral·lel també l'Ajuntament ha presentat el programa Som Estiu. Es tracta d'un nou catàleg amb una imatge renovada que agrupa tota l'oferta d'activitats per a infants i joves. També s'ha habilitat un espai web municipal amb tota la informació i els processos d'inscripció.
I el que hem fet és editar un fulletó conjunt amb totes les activitats d'estiu, allà on hi ha tant públiques com privades, però que s'han ofert a participar per aprendre nens que siguin de necessitats educatives especials, encara que siguin poques places, perquè no es converteixi el casal d'estiu en l'únic lloc que acull aquesta tipologia d'alumnes, sinó que quedi repartit.
Per aquest motiu, es prioritzaran accions com la creació d'un grup de treball, la consolidació del catàleg unificat i la reserva de places per a infants en situació de vulnerabilitat. El projecte té un horitzó fins al 2030 per consolidar un model d'estiu educatiu més inclusiu i adaptat a les necessitats de Palafrugell. I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat en el darrer ple municipal l'adhesió al Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, l'ATM. La proposta impulsada pel govern municipal permetrà incorporar al municipi al sistema tarifari integrat amb l'objectiu de millorar la mobilitat de la ciutadania. Maria Alzina.
Aquesta decisió s'emmarca en el procés d'ampliació de la integració tarifària a les comarques gironines i respon a la voluntat de facilitar els desplaçaments quotidians, especialment en connexions amb Girona, Palamós i altres municipis del territori. Segons ha explicat l'alcalde Òscar Aparicio, l'adhesió permetrà ampliar els avantatges per als usuaris del transport públic, a més opcions de títols integrats, una millor connectivitat i tarifes més competitives. En aquest sentit, ha destacat que la mesura no només tindrà un impacte econòmic positiu, sinó també beneficis socials i mediambientals contribuint a una mobilitat més sostenible i també més cohesionada.
I el ple de l'Ajuntament de Begur ha aprovat una moció per reclamar millores urgents en la seguretat viària a les carreteres del Baix Ter. Es tracta d'una demanda compartida amb altres municipis de la zona que alerten des de fa temps de l'estat deficient d'alguns trams i del risc elevat d'accidents.
El text posa el focus en les mancances de la xarxa viària amb carreteres estretes, sense vorals i poc adaptades a les necessitats actuals. A més, hi conflueix un volum de trànsit molt divers. Vehicles agrícoles, camions, bicicletes i turismes que compliquen la mobilitat i incrementa la perillositat. Amb aquest acord, Begur formalitza el seu suport a una reivindicació territorial i insta la Generalitat a concretar actuacions reals. La moció també dona el suport al manifest de la plataforma Prou Excuses, Carreteres Segures al Baix Ter, i valora els compromisos expressats aquest gener per representants del govern en una reunió a Torroella. Tot i això, el consistori reclama que aquests compromisos es tradueixin en mesures concretes amb calendari i pressupost. En aquest sentit, es demana un pla específic per adequar les carreteres del Baix Ter i prioritzar els trams amb més sinistralitat, especialment en vies com la GI-643, la GI-641 o la C31. El regidor de Seguretat Ciutadana de Begur, Rafa Criado, ha remarcat que la seguretat viària no és una qüestió d'infraestructures, sinó també de prevenció i protecció de les persones, i ha defensat la necessitat que el territori actuï de manera conjunta. La moció inclou també la proposta de crear una comissió de seguiment amb la Generalitat, els ajuntaments afectats i la plataforma impulsora per garantir el compliment dels compromisos. Amb aquesta iniciativa, Begur se suma a aquesta pressió institucional perquè s'acceleri la millora d'unes carreteres clau per la mobilitat i la seguretat al Baix Ter.
I el Baix Empordà impulsa Revolució a la Taula, una iniciativa que arriba a les escoles públiques. La iniciativa promou hàbits alimentaris saludables i el benestar dels infants. Inclou tallers, una exposició i formació per a les famílies. El programa incorpora una mirada ambiental i social amb la col·laboració d'entitats i administracions. Joan.
El projecte posa el focus en els hàbits alimentaris saludables i en el benestar físic i emocional dels infants. L'objectiu és ajudar-los a créixer amb una relació més conscient amb el menjar i també es vol reforçar el vincle entre alimentació, salut i emocions. El programa inclou diverses línies d'actuació. Es fan tallers pedagògics durant l'espai del migdia amb activitats pràctiques i aquestes sessions permeten treballar els hàbits alimentaris i la consciència ambiental de manera vivencial. També s'organitza l'exposició Menja, Actua, Impacta, una proposta interactiva oberta a tota la ciutadania. Aquesta exposició convida a reflexionar sobre el model alimentari actual i es podrà visitar a Palamós durant els mesos d'estiu i inclourà activitats participatives. El projecte es completa amb la formació en línia per a famílies i professionals. Aquestes sessions ofereixen eines per millorar els hàbits i fomentar una alimentació més saludable i més sostenible. La iniciativa incorpora una clara mirada ambiental i social. Vol conscienciar sobre l'impacte de l'alimentació en la salut i en el planeta.
Un minut per 3:15. Palamós dona el tret de sortida de la campanya del vermut amb 30 establiments. La proposta s'allargarà durant la primavera amb oferta gastronòmica i comercial, començant amb una mostra al Passeig del Mar. El programa inclou una trentena de concerts per dinamitzar carrers i places del municipi.
La iniciativa s'allargarà fins a finals de maig i permetrà gaudir de l'oferta local amb el format del Pack Vermut, que inclou beguda i tapa a preus assequibles. Aquesta fórmula convida a passejar pels carrers i a descobrir els bars i restaurants de la vila. El tret de sortida tindrà lloc aquest dissabte al Passeig del Mar, amb la mostra dels millors vermuts elaborats a Catalunya. L'activitat permet tastar diferents marques i conèixer millor aquesta beguda tradicional, i també s'hi afegiran tastos guiats i sessions musicals. La campanya es completarà amb un ampli programa cultural. En total s'han previst més de 30 concerts de música en viu en places i espais del municipi, i les actuacions tindran lloc principalment al migdia i a la tarda per crear ambient als carrers. Amb aquesta proposta, el municipi busca reforçar l'activitat comercial i turística en un període clau. També es vol potenciar l'ús de l'espai públic i oferir una experiència atractiva tant per residents com per a visitants.
Gràcies, Joan. I abans també de repassar les estrenes cinematogràfiques, ens has d'explicar que Jaume Benavente defineix guanyar el Premi Empordà de novel·la com una agradable sorpresa. En una entrevista en aquest programa, l'escriptor ha explicat els detalls d'Andròmeda, la novel·la guanyadora, alhora que ha destacat que aquest reconeixement pot donar una major projecció i difusió a l'obra.
Andròmeda és una novel·la de construcció complexa amb múltiples veus i escenaris. L'autor la defineix com una obra que explora la fragilitat humana, la superació de l'adversitat i el paper de l'art en la vida. El relat parteix d'un esdeveniment traumàtic, un ictus, que sacseja la vida d'una parella i desencadenarà una sèrie de canvis i conflictes.
És una novel·la complexa, és una novel·la molt en la meva última línia d'escriure novel·les coral, de novel·les collage o mosaic, no?, amb diferents veus. Bàsicament, jo podria resumir-ho dient que tracta sobre la fragilitat humana, sobre la superació de l'adversitat i fins i tot de la destrucció, i també sobre el paper de l'art en la vida de les persones i el viatge catàrtic, el viatge que pot regenerar la teva vida o fer-te superar determinades situacions de conflicte.
El títol de la novel·la té una forta càrrega simbòlica. Fa referència a la galàxia Andròmeda, que segons les previsions científiques col·lidirà amb la Via Làctea. Aquesta idea serveix com a metàfora dels mons que et superposen, es transformen i entren en conflicte, un dels fils conductors de la història.
Doncs bé, un dels temes col·laterals de la novel·la és també la substitució de mons, els mons que es van superposant i que ens van canviant la nostra vida. Aquí, en l'eix d'aquesta novel·la, hi ha el terrabastar i l'element de destrucció que introdueix la malaltia en una tranquil·la parella artística que viu a la floresta. La malaltia de l'ictus en ella doncs provocarà una sèrie de coses i de moviments.
La novel·la es publicarà a finals de juny en Brau Edicions, fet que permetrà als lectors descobrir una obra que el mateix autor considera una de les seves més ambicioses.
Perfecte, aquestes són les notícies més destacades del dia d'avui, les 8:47.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
I per tant, és moment de saludar l'Ignasi. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Molt bé, com ha anat la Setmana Santa?
Bé, doncs mirant moltes pel·lícules, eh? O sigui, he aprofitat aquests dies perquè estrenes i pel·lis a casa, vull dir, a tope.
Ja la setmana passada, bé, la setmana passada no, sinó fa dues setmanes a l'últim programa ens vas dir que arribava, doncs, molta activitat per Setmana Santa. Ara, què és el que tindrem, ara, ja un cop hem passat aquests dies?
Doncs ara, diguéssim, toca baixar revolucions durant unes quantes setmanes, com a mínim fins a final de mes, amb Michael, és la biografia de Michael Jackson que, doncs, tindrem a final de mes, i d'entrada tenim altres propostes també interessants, eh? Dos de cinema i tres de plataformes avui. Comencem la de cinema, que és una estrena, però bé, també és una pel·lícula que té més de 20 anys a l'altra, per altra banda, no? I ara en parlarem. És Kill Bill, The Whole Bloody Affair. You and I have unfinished business. Baby, you ain't kidding.
A veure, explica'ns això, no? Perquè el nom de Kill Bill ens sona a tots, eh?
Sí, probablement és una pel·lícula que hagi vist moltíssima gent, no? És la quarta pel·lícula de Quentin Tarantino, una pel·lícula que es va estrenar en dos volums, és a dir, en dos parts dividides d'aproximadament dues hores cadascuna, una el 2003 i l'altra el 2004. Però això va ser una exigència dels productors des de Miramax aleshores, que no volien estrenar un metratge de més de 4 hores per a la pel·lícula. No obstant això, Quentin Tarantino sí que tenia un metratge de 4 hores, doncs, guardat, val? Que és el que ell volia. I és el que ara s'estrena amb alguns petits canvis. És a dir, tenim aquell muntatge original de Quentin Tarantino amb un capítol més protagonitzat pel personatge de Lucy Liu, però en animació, que ens explica tota la història d'aquest personatge, que això vindria a estar, doncs, abans de la gran lluita que hi ha en aquell restaurant, que és aquesta lluita amb 60 i escaig personatges que, doncs, el personatge d'Uma Thurman acaba carregant-se'ls a tots, doncs allà hi ha aquesta seqüència nova d'animació. Per altra banda, també s'elimina l'epíleg del capítol 1 i el pròleg, no? Perquè quedi més ben encaixada. A més, hi havia una revelació molt important a final del primer volum, que aquí no la tens i arriba just cap al terç final de la pel·lícula, que jo crec que és bastant més impactant. Val? Per tant, en essència és la mateixa pel·lícula, però a més restaurada, amb una imatge en 4K que es veu absolutament flipant, i és una experiència veure aquesta pel·lícula altra vegada en el muntatge, per això, original, de més de 4 hores. A més, hi ha un intermig d'un quart d'hora a la pel·lícula, per tant, si aneu al cinema estareu més de 4 hores i mitja, per no dir gairebé 5, no?, amb anuncis i aquestes coses. Vull dir que agafeu-vos el dia, per anar a veure Kill Bill. Ara, val moltíssim la pena. A mi, la pel·lícula que l'he tornat a veure ara, que feia temps que no la veia, encara em sembla millor del que em va semblar quan la vaig veure per primera vegada, i és una obra mestra. És una experiència veure aquest Kill Bill de Quentin Tarantino altra vegada.
Bé, és, diríem-ne, el que volia, no?
Sí, sí, exacte. Vull dir, i al final, doncs, és això, el muntatge desitjat pel director, que també ell es va resistir una mica, S'ha resistit un temps a l'hora de poder-lo exhibir, però finalment, doncs, s'ha obert la porta. Al principi, doncs, també exhibia que només es podien passar en cinema en 35 mil·límetres, al final es veuran 35 mil·límetres en digital, i inclús als Estats Units ja ha sortit per poder comprar, no? Vull dir que al final serà accessible a tothom aquest muntatge.
Doncs bé, aquesta és una de les propostes que ens arriba. Veig que la recomanes molt bé, això està, doncs, és positiu, però què més ens arriba també aquests dies?
Doncs sí que les pel·lícules familiars, bàsicament, doncs, s'han estrenat per Setmana Santa, però n'arriba una altra que és una mena de conte, que ara en parlarem, és Atrapando a un monstruo.
¿Qué es lo que viste?
Un monstruo. Debajo de mi cama.
¿Y tus padres qué dicen? ¿Se creen lo de los monstruos?
Ahora sí.
¿Un conte?
Sí, és un conte que ha dirigit i escrit Brian Fuller, que de fet és la seva primera pel·lícula com a director. És a dir, Brian Fuller fins ara s'ha dedicat molt a la televisió, ha desenvolupat sèries molt exitoses com Pushing Daisies, que aquí es va titular Criando Malvas, Aníbal, amb Mads Mikkelsen, que per cert, doncs, Mads Mikkelsen és el protagonista d'aquesta pel·lícula, o altres com American Gods o les primeres temporades de Star Trek Discovery. I en aquesta primera pel·lícula doncs, ha trucat a gent que coneix, com Mads Mikkelsen, amb una estètica que recorda molt a Pushing Daisies, visualment, perquè aquella sèrie no deixava de tenir una estètica també bastant de compte, i és bàsicament la trama que heu vist en el tràiler, no?, que ara estàvem escoltant, que és a dir, una nena que desperta, una nena de 8 anys, que el monstre de sota el seu llit creu que s'ha menjat a la seva família, no?, i se la vol menjar a ella, i demana ajuda al Mads Mikkelsen, no?, que és un senyor estrany que viu a prop de casa seva, que és una mena de caçar recompenses, podríem dir-ho d'aquesta manera, no? I s'endú a la nena a caçar els monstres, aquests que s'amaguen a sota el llit. I a partir d'aquí comença aquest conte estèticament i divertit. És una pel·li guai, per veure, vull dir que no està gens malament.
Doncs bé, això arriba als cines, però ara em sembla que anem a les plataformes, no, ja?
Sí, anem a les plataformes amb una de les estrenes més esperades en sèries d'aquest any, que és la cinquena i última temporada de The Boys.
Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún.
Explica'ns, què promet aquesta última temporada?
Doncs sí, The Boys per mi, tot i que la temporada una mica quarta es podia entendre com una temporada bastant de transició cap al final, per mi és una de les millors sèries dels últims 7 o 8 anys, val? És una sèrie extraordinària i en aquest cas ha revolucionat el gènere dels superherois, ho ha donat una altra volta al gènere de superherois i també ha fet que s'hi acostés gent que normalment doncs, no s'acosta a aquest tipus de pel·lícules, no? Més que res perquè és una gambarrada, una salvatjada, una crítica a més política als Estats Units aquesta temporada més que mai, perquè tenim un dolent que és Homelander, que és el pitjor que et puguis tu imaginar mai. És una versió fosca de Superman, un autèntic psicòpata, un assassí bèstia, o sigui, tot el dolent que se li pugui. I als Estats Units s'havia creat en alguns llocs una mena de hòstia, aquest tio mola i tal, no? Aleshores, perquè no deixa de ser un símil a Donald Trump, en molts sentits d'aquesta sèrie, no? Una crítica al govern actual dels Estats Units. Aleshores, els showrunners han fet una mica més evident que darrere d'aquests personatges s'amaguen doncs, unes persones absolutament menyspreables, no? I aquí doncs, és la batalla final entre els The Boys i els Seven, que doncs, intentaran derrocar aquest poder, no?, que controla els Estats Units a través d'aquesta companyia que és Vogue i aquests superherois liderats per aquest malvat Homelander. Veurem com acaba. El primer capítol és bastant impactant. És d'aquelles temporades que dius aquí qualsevol pot morir i la primera prova ja te la plantifiquen a la cara en el primer capítol d'aquesta temporada, que tindrem aquesta setmana en estrenat dos capítols i a partir d'aquí un per setmana.
Perfecte, doncs això és el que ens arriba en aquest cas a Amazon Prime, però a les altres plataformes què és el que tindrem?
Doncs a Disney va arribar l'altre dia una sèrie nova d'animació de Star Wars, que és Star Wars Maul, Senyor de les Ombres.
Se le vincula a varias organizaciones criminales. Y es un experto.
Ens dius d'animació, no?
Correcte, és una sèrie d'animació. De fet, Darth Maul és aquest personatge que apareixia a l'episodi 1 de Star Wars, que ni tan sols parlava, no tenia diàlegs ni res. Era un dolent que molava molt estèticament, però molt mal aprofitat. I les sèries d'animació el van rescatar, perquè ja moria, se suposa, i doncs el van rescatar, el van ressuscitar i va començar a fer coses guais amb aquest personatge, no?, que era una mena de líder de l'AMPA del món de Star Wars i va continuar apareixent a altres sèries de la franquícia, com doncs, la mateixa de Clone Wars, o d'altres que també van arribar posteriorment. I en aquest cas han fet un spin-off centrat doncs, això en els suburbis o en aquest món de l'AMPA de Star Wars, no?, que més o menys vindria a cobrir el període del personatge entre el que veiem a l'episodi 1 i l'episodi 4, no?, que és la pel·lícula de Star Wars de tota la vida, que més o menys doncs, passaria en aquest període aquesta sèrie. I bàsicament tenim un Darth Maul que se sent traït també per l'imperi i que intentarà aliar-se amb els rebels, no?, una aliança una mica estranya, per poder satisfer la seva pròpia venjança. Però, clar, Darth Maul tampoc és un tipus de massa fiar, no? Seria bastant interessant. 10 capítols i també tindrem un per setmana i aquesta primera setmana n'hi ha dos.
Doncs anem ja, com que ens queda poc per les 9, anem a parlar ja, en aquest cas, d'Apple, no?
D'Apple TV arriba Vicios Ocultos, segona temporada, que és aquesta sèrie protagonitzada per John Hamm, que s'ha fet molt famós per el meme aquest de John Hamm ballant en una discoteca.
Sí, que és el que doncs veiem a tot arreu, eh?
Exacte, doncs aquesta és la sèrie doncs, sobre aquest meme, que és una sèrie que està molt bé, si no us deixeu enganyar només pel meme, veieu la sèrie, que és molt divertida, és una sèrie que recorda bastant a Mujeres Desesperades, però en aquest cas és sobre un home que li ha passat de tot, o sigui, s'ha hagut de divorciar, l'han acomiadat de la feina, o sigui, ho ha perdut tot, ell vivia en un barri residencial, en generant molta pasta, i de cop i volta què fa per sobreviure? Doncs comença a robar els seus amics i veïns, i a partir d'aquí comença doncs, aquesta part doncs, més de delinqüent del personatge, intentar vendre rellotges i articles de luxe, doncs també així en els baixos fons, no? Fins que doncs, també algú comença a sospitar i bé, no explico res més. I en aquest cas entren nous veïns aquesta temporada i la cosa es posarà encara més interessant.
Doncs també recomanem aquesta proposta, Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies, a la setmana vinent més.
Doncs aquí serem, una abraçada, adeu.
Que vagi molt bé i nosaltres, doncs, ja en aquest últim minut anem a actualitzar la informació meteorològica.
Dia novament tranquil, en aquest cop sense boira matinal, un cel ben ras i una temperatura que ha pogut baixar una mica. Valors ara mateix entre els 5 i els 10 graus a l'interior, per tant, fresca matinal, que contrastarà amb les temperatures suaus novament al migdia, amb una jornada que serà plenament assolellada i ben tranquil·la. A partir de dissabte i el cap de setmana, sobretot diumenge, canvi de temps, baixada de temperatura.
Doncs demà ens amplies tota aquesta informació. Estarem pendents del que tindrem també ja aquest cap de setmana. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Nosaltres, doncs, tanquem d'aquesta manera el Supermatí. Que vagi molt bé. A reveure.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.